Benvinguts a Del Priorat cap al món, avui amb el Joan Borràs.
Bé, com heu sentit a la sintonia, un mes més, en el darrer mes de l'any, tornem una vegada més aquí al vostre programa Del Priorat cap al món, que com sempre tracta de portar una visió del món per part de gent que ho viu. I aquesta vegada ho fem d'una manera un pèl diferent a les que acostumem a fer-ho, i és que normalment solem entrevistar gent que està vivint en aquest moment en algun estat o en algun país i parlem amb ell sobre la seva història de vida. En aquest cas tenim una persona que és resident a Falset durant tot l'any, es pot dir, però ho fa de manera molt puntual, i resulta que ho fa de manera molt puntual perquè podríem dir que és un rodamón, perquè constantment està voltant per diferents països de forma habitual. Ell té 36 anys i suposo que amb totes aquestes pistes potser algú ha començat a pensar qui pot ser aquesta persona. Es tracta del Joan Borràs. Joan, bon dia.
Bon dia, què tal?
Que també t'hi podríem afegir que, a més, és una persona lligada aquí a la nostra casa, a la ràdio, que feia molts anys que potser no li sentia la veu, potser amb algun anunci.
Difícil, sí, últimament.
I hem pensat que, degut a que el nostre programa es diu Del Priorat cap al món i ell, com hem dit, acostuma a estar voltant per molts països, pues, que ens expliqués una mica les seves vicissituds o les anècdotes que durant aquests anys tingui sobre tot això, pues, podria ser interessant. Joan, si et sembla, ens agradaria que ens expliquessis una mica com et vas ficar, perquè el motiu pel qual tu et passes bona part de l'any en diferents països és perquè, degut a la teva feina,
sí,
que és acompanyar el Mundial de motos, generalment, no sé, encara tens d'explicar si hi ha alguna cosa més.
Sí, sí.
Però ens agradaria que ens comencessis explicant una mica, pues, bueno, el que has estudiat, que et va portar, pues, a fer de tècnic, suposo, en tots aquests events.
Sí.
I després, pues, bueno, com et vas introduir dins aquest món que t'ha portat a voltar de forma constant per tot arreu.
Pues bon dia, com ja he dit. I bueno, el que jo vaig estudiar, bàsicament, va ser imatge i so, perquè això de treballar a la ràdio i tocar cables i botonets, pues, m'agradava molt i va ser la meva passió, no? I portava ja des dels 12 anys aquí a la ràdio. Vaig començar a fer tècnica abans d'estudiar, com la majoria de gent que han passat per aquí. I, bueno, i arran d'això, doncs, vaig acabar estudiant, vaig començar a treballar a l'ACER, de tècnic, etcètera.
I on vas estudiar?
Vaig estudiar al Sant Ignasi, a Barcelona. Uh-huh. El Sant Ignasi de Sarrià.
És un FP, això?
És un FP. En aquell moment era un FP. No sé si ara és algun cicle formatiu o no sé com ha evolucionat. Però sí, vaig fer BUP i després vaig saltar i vaig fer l'FP.
I això estem parlant de quins anys?
Això va ser l'any 95-96.
El 95-96 acabes?
Sí, vaig acabar. I llavors vaig començar a treballar, pues, a Tarragona Ràdio, a l'emissora municipal de Tarragona. Ja està un parell d'anys treballant. I, bueno, i a posteriori, pues, coses d'aquelles de la vida, vaig fer les oposicions de TV3 que vaig aprovar, però que no em van donar plaça, i encara no tinc plaça, però que em permetien a fer substitucions a la tele, a TV3, que de fet ja vaig començar a fer substitucions a la tele l'any 2000, al gener del 2000, i fins ara que van fer servir les estisores, pues, he estat col·laborant amb la tele fins al 2012, fins al març del 2012.
Comences, quan comença tot això d'anar...
De viatjar pel món.
De viatjar, bueno, pel món.
Això va ser arran, doncs, tenia un company allà a la tele que portava des de l'any 94, em sembla, fent les carreres del Mundial, i ja portava 10 anys, estem parlant de l'any 2004, i estava una mica cansat i buscava, doncs, bueno, l'empresa que ell havia crescut una mica, buscava ell algú que pogués entrar, ajudar-lo, i acabar-lo substituir. I així va ser, doncs el 2004 vaig fer una entrevista i vaig començar, doncs, a anar a les carreres. El 2004 no les vaig fer totes perquè havia començat la temporada, o no recordo exactament si havia començat on no em necessitaven a totes. Vaig fer unes carreres, però a partir del 2004, o sigui del 2005 fins ara, sí que he anat a totes les carreres de que han hagut.
És a dir, vas a través de TV3?
No. TV3, a TV3 treballava una persona que treballava... A TV3 hi havia una persona que estava treballant també amb aquesta altra empresa, que es diu Dorna, i és la persona que em va posar el contacte. Jo estic anant a les carreres, estic anant per una empresa que es diu Dorna, que és l'empresa que té els drets del Mundial, de televisió, d'explotació. Bueno, en definitiva, són els que organitzen el Mundial, i nosaltres anem allà, doncs, al meu departament, és el departament que se n'encarrega de produir la senyal de les carreres que es veu a tot el món, a totes les televisions. Vale? I ja, bueno, i això és el que fem, bàsicament, en concepte.
Te recordes la primera carrera que vas anar, diguéssim, a l'estranger?
A l'estranger, ostres, a veure, recordo la primera carrera i podríem dir que va ser l'estranger o... va ser Grez, el Gran Premi d'Espanya. I recordo que sí, que aquell va ser el meu primer viatge. Primer viatge fora? Puf, la veritat, no. No ara, si miro fotos segurament sí que recordaré aquells primers viatges, no? Però no sé, segurament devia ser per Europa.
Canvia molt el calendari d'un any per un altre o normalment sol ser bastant similar?
Sol ser bastant similar. Vull dir, a veure, vam començar a... Hi ha, per exemple, hi ha Xina i Turquia, que ara ja no hi anem, que vam estar anant durant uns anys, 3 o 4 anys, i els altres més o menys s'han mantingut. Per exemple, però, clar, bueno, per fer una idea... Visitem pues, quasi tots els països europeus. Llavors anem a Qatar, que està al Golf Pèrsic. Anem a Malàsia, anem a Japó, anem a Austràlia i anem a Estats Units. A Estats Units hi anem dos... Aquest any passat hi vam anar 3 vegades, aquest 2013. I aquest any que ve se n'afegeixen 2 més, que un és Argentina i l'altre és Brasil. Però perdem un d'Estats Units.
O sigui que sempre es va movent una mica, hi ha algun afegit o algun...
Sí, però la base...
Curses, però el número de curses sempre és la mateixa.
Bueno, aquest any fins ara eren 18, aquest any que ve seran 19.
Sí, ara n'han sumat n'han afegit una.
Però més o menys la base sí que és cert que sempre és el mateix. Llavors, per exemple, doncs clar, porto 10 anys viatjant, doncs he estat 10 vegades a Austràlia, he estat 10 vegades a Japó. I sempre vas a la mateixa ciutat, dorms, acostumes a dormir al mateix hotel, treballes a la mateixa sala del circuit, però bueno...
El lloc més llunyà, evidentment, és Austràlia, doncs perquè són les antípodes, seria més o menys.
Sí, tot i que de viatge també he anat encara més lluny, he anat a Nova Zelanda, que allí sé que realment són les antípodes.
Sí, i quanta estona... Quan acostumes a estar en un viatge, per exemple, a Austràlia, amb els diferents embarcaments, que si te'n vas a, no sé si a Amsterdam, deus agafar l'avió, o marxes directament d'aquí a Madrid? O...
No, normalment el vol d'Austràlia aquests últims anys hem fet Barcelona-Singapur, Singapur-Melbourne. I estàs parlant que és un vol de... El primer... Són unes 15 hores, 15... I després tens encara un altre regalet de 7 hores més.
O sigui, te'n vas pràcticament a les 24 hores...
Dins de l'avió volant. Després, compte, les 3 hores abans que has de ser a Barcelona per agafar l'avió, les hores d'enllaç que puguis tindre a Singapur, lo rato que estàs anant de Falset a Barcelona, i en pic arribes a Melbourne, lo rato que estàs de Melbourne al circuit, a Phillip Island, que està a 200 quilòmetres, que això baixes amb cotxe. I més o menys, des de que surts de casa fins que saps que et podràs estirar un altre cop al llit de l'hotel, passen 36 hores.
Déu-n'hi-do.
Amb aquest, que és el viatge més llunyà.
Déu-n'hi-do. Segurament pots tindre algun moment de descans a l'avió i tot això.
Sí, però, home. Al final aprens a dormir i trucos per poder dormir i amb sort, igual enganxes un avió que no va ple i pots mig estirat o pots tenir 2 seients per tu que estàs una mica més còmode. Això sí, això...
Joan, ara el que podria explicar-nos una mica és tot aquest calendari que hem estat explicant que vens fent durant l'any, et porta a estar segur molts dies fora de casa. Ens podries fer una mica de descripció així a grans trets, una mica de quant temps estàs en cada lloc i pues, quantes setmanes sí. Pots acabar estant fora de casa, pues mira, perquè segurament són unes quantes.
Sí, els números són fàcils. Per a Europa normalment Estic 5 dies fora de casa i 5 dies a lloc, a banda dels de viatge, i els que són els grans premis que són fora d'Europa són 7 dies fora. Entrenar i tornar, que sí que són entrenar i tornar.
Perquè això, els grans premis se solen fer una setmana sí, una setmana no, si no tinc mal entès, o no té per què?
No té per què, perquè, per exemple, els tres asiàtics normalment els fem junts.
Aleshores, aquella vegada potser estàs...
Estic 21 dies fora de casa. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Llavors, si ho comptes, hi ha 18 carreres, de les quals...
Que aquest any seran 19, per tant,
comptem
uns dies més.
De les quals 7 han sigut fora d'Europa, per tant, són ja 7 setmanes, i a dins d'Europa n'hi queden 11...
Sí, també dos mesos, gairebé dos mesos pràcticament,
sí, no? Pues mira, m'he passat en total són uns 100 i pico dies fora de casa, una tercera part de l'any. Això per les motos, després hi ha altres cops que vaig a fer altres feines fora com estic ara.
Digue'ns el que fas ara, Joan.
Jo he fet diverses vegades, estic a Qatar treballant per una empresa de Girona que prestem els serveis amb una tele d'allà de Doha i, bueno, anem a fer carreres de camells, que és una cosa que allà al golf pues, té cada, més audiència de la, inclús que la que té el futbol aquí, que és una passada. I estan, aquella gent estan com a sonats amb...
I allí suposo que hi ha apostes, bueno, com mou les carreres de cavalls una mica...
En aquell país, en teoria, estan prohibides les apostes. Uh-huh. Però hi ha vegades que es posen molt contents quan guanyen els camells.
Uh-huh. Però bueno, és si més no una feina diferent, no?
Sí, sí, i tant diferent.
Anem a parlar una cosa que normalment acostumem a parlar amb tots els convidats que tenim al nostre programa. Mm-hmm. I és una mica el tema culinari. Potser viatjar, potser no molt, però quin record tens de la cosa més estranya o més que t'hagi quedat més l'atenció que hagis menjat? Pues perquè suposo que deu estar a algun plat típic dels llocs per on vas.
Home, intento, i a més el menjar m'agrada i no tinc gaires manies, que això també ha... es posa més fàcil, no? Perquè hi ha gent que és més complicada a l'hora de menjar. I, home, plats curiosos, pues, jo crec que el més curiós que hagi menjat és el sud d'Austràlia, pues, que ha estat el cangur i el cocodril.
Mm-hmm. Com definiries la carn del... una mica comparant amb el que mengem per aquí, una mica el tipus de carn, per exemple, el cocodril, a què es pot assemblar?
El cocodril vindria a ser com un pollastre. Mm-hmm. Una carn així bastant blanca amb una mica de sabor de pollastre, no té més, no és una cosa que m'agradi especialment. I el cangur, pues, és una carn més forteta, una carn vermella més forta que la vedella. I bueno,
algun lloc que t'hagi cridat l'atenció en quant a dir, hòstia, aquí se menja, o el plat que haguis provat de dir, hòstia, pues, és un plat que m'ha agradat molt, que dius, mira, ho repeteixo, perquè l'he trobat un algo especial.
El país, jo crec que el país, per mi, on se pot disfrutar més menjant i tastant coses diferents, jo crec que és Japó. Japó és un país on potser tenim la imatge i la idea de, ostres, que tot és sushi...
Sí, és aquesta la imatge que tenim aquí. Segurament.
Correcte, peix cru i tal. I a veure, no, a Japó es menja i es menja molta carn, es menja molt variat. El que passa que, bueno, sí que és cert que sushi n'hi ha, però a veure, com t'ho diria, és com aquí els canelons. Si tu vas als restaurants, normalment a tots els restaurants trobes canelons amb una carta, però a casa els fas com a dia de festa, no els fas cada dia. Mhm. Pues allí seria una cosa similar, que és un menjar que, bueno, que ells tenen, que en trobes a tot arreu, però que tampoc no és el que a casa et fas el dia a dia.
Mm-hmm. Suposo que és com tot, hi ha el restaurant xinès, el restaurant japonès i el restaurant, el que sigui, el menjar tailandès, per dir alguna cosa, uh-huh. I suposo que tot ho encaixanem una mica amb el que trobem al restaurant i segurament hi ha molta més varietat quan vas al país d'origen, per entendre'ns.
Sí, jo recordo...
Allí hi ha molta més varietat que no el que puguem trobar aquí en un restaurant equis.
Evidentment, això és com si, per exemple, tu vas a un restaurant de cuina espanyola a l'altra punta del món i ja et dic jo que el que menges allà no té el mateix sabor que menges aquí. Pues va ser el mateix. Jo recordo que vam anar un cop a un restaurant d'una persona que anem sovint, i és un, com que cada any més o menys repeteixes els mateixos llocs, pues ja no t'arrisques, ja, pues bueno, ja vas allà, el tio et coneix, i vam anar amb la traductora, perquè moltes vegades el problema el tens a l'hora de comunicar, no?, amb aquesta gent, entendre les cartes, perquè moltes no ho tenen ni en anglès, i la noia aquella, pues bueno, una noia molt simpàtica i tal, us va demanar a ella el menjar. I, ostres, aquell dia vam al·lucinar, ens vam portar com una sopa, que era sopa de caldo, i era boníssima. O sigui, no em preguntis què hi havia allà dintre, però era una sopa tremenda. Uh-huh. I jo no he tornat a menjar una sopa com aquella. Uh-huh. Però, clar, t'has d'atrevir moltes vegades.
Uh-huh. I, per exemple, insectes o coses d'així més...
Insectes...
A Tailàndia, no? Diuen, i llocs així. Pues,
bueno, per aquesta zona a Malàsia jo crec que en pots trobar, el que passa que jo no n'he vist. Sí que n'he vist a Xina. A Xina vam anar també un dia a sopar a un restaurant a Xangai, una ciutat preciosa, i a la carta tenien cucs. Uh-huh. No em vam demanar, però hi eren.
Uh-huh. I en contraposició... Tu has dit que el lloc on possiblement has menjat més bé i que t'ha sorprès de manera positiva. Quin país dels que has visitat i has menjat diries que costa més
encertar
una mica el gust?
Mira, no sé si tan encertau com potser per la poca varietat i a vegades lo dolent o el mal cuinat que és Anglaterra. Anglaterra es menja fatal. Uh-huh. Almenys als llocs on he visitat jo, potser ara vindrà aquí algú que em dirà que Anglaterra es menja molt bé, doncs, bueno, que m'ho ensenyi.
Que et digui el lloc, no?
Sí, sí, cap problema, si m'ho ensenya i descobrim, perfecte, però... Uh-huh. I no sé, vull dir, a Itàlia, per exemple, també es menja molt bé, si te'n vas cap al sur, a Jerez, es menja extraordinàriament, a Estats Units, però bueno, t'has d'adaptar una mica...
I a les zones com Qatar i tot això?
Doncs pues aquí, a veure, en aquests països, a veure, és tot menjar àrab. Àrab és com el que podíem trobar en un restaurant libanès o en algun lloc així. Es menja bé, a mi m'agrada menjar àrab. Uh-huh. El que passa que aquests països sobta molt, com Malàsia, perquè són països on els nivells de vida són una mica extrems. Vull dir, els tios que són rics, 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 que no els hi acabaràs, i la gent que està treballant, pues, cobrant poquíssim. I llavors és curiós perquè hi ha restaurants on tu pots menjar un arròs fregit amb pollastre i algo, i una beguda per 2 euros, per dir algo, el canvi, i altres restaurants on, si vols, te pots deixar 30 i 40 euros. Uh-huh. Però bueno, relació qualitat-preu, jo crec que es menja millor als llocs on pagues poc, en aquests països, que el lloc on pagues molt.
Uh-huh. Bueno, si has dit que Anglaterra seria el país que, diguéssim, a nivell culinari
on aniria
a fer sopar. Si et sembla, canviem una mica de tema i parlem una mica del clima. Uh-huh. El clima, pues, és molt divers a tot arreu. Evidentment hi vas a èpoques de l'any, pues, concret, perquè tu, que normalment les carreres curses són del març fins al novembre aproximadament, no?
Correcte, sí, de març a novembre.
De març a novembre,
sí.
Suposo que, clar, hi ha un període de temps en el qual potser el clima és diferent, no? O sigui, diferent, però tu, a nivell de clima, quines coses t'han sorprès o quines coses has trobat climes, diguéssim, més extrems o que t'han sobtat més, o on has patit més fred i on has patit més calor, o d'aquesta calor humida, ja. D'aquesta que quan baixes te quedes tot xop i...
A veure, calor humida a Malàsia. És una passada, és un país on normalment pots estar a 30 graus, voltant als 30, 32... I el que passa que, clar, és un clima tropical, estàs 3 graus per sobre de l'Equador, i allà he sortit de l'hotel i suat, o sigui, és impossible. I normalment, sempre a l'època que anem naltros, que és ara a l'octubre, sempre a les 4 de la tarda, tempesta.
L'època humida, no?
Tempesta,
de tot allò,
una
no?
Tempesta, mitja hora, està diluviant, sembla que es desplomi tot l'ocel, i ja està, i ha caigut l'aigua, i ja continuem, i està tot humit. I llocs on he tingut així el clima que m'ha sorprès, doncs mira, recordo un any, vam arribar a Melbourne, i a Melbourne hi anem també l'octubre, que és la tardor aquí, però al hemisferi sur, allà estan sortint de l'hivern, és principi de primavera. I vam arribar i normalment allà fa fred. I, ostres, una calor tremenda, tremenda. Inclús vam anar a la platja a Melbourne i ens vam banyar. O sigui, vam estar tranquil·lament a 30 graus, no ho sé. Arribes a l'apartament, poses la tele i els informatius d'allà, onada de calor. Tothom banyant-se, tal, les imatges, molt bé. Següent notícia. Cuidado, que demà igual neva.
Hosti.
Va girar l'aire en comptes de vindre vent de l'interior d'Austràlia. Melbourne està al sud d'Austràlia, venia vent del nord, molt calent. Va entrar vent del sud i a baix del sud, només a l'Antàrtida. Pues les temperatures van baixar 30 graus d'un dia per l'altre.
Déu-n'hi-do.
I vam estar al circuit, no va arribar a nevar perquè estàvem tocant just a la costa, estàvem en una illa, una petita illa, però sí, pluja i vent i tàpet perquè feia una rasca brutal.
I així la zona de més fred o més gel, així que haguis...
Ah, una... i una altra zona curiosa que a mi em va sorprendre molt és Califòrnia, la zona de San Francisco, tota la zona que hi ha al circuit, allò és a la costa del Pacífic i és molt curiós perquè els 5 primers quilòmetres que toquen a la costa són superhumits i normalment hi ha boira cada dia i són frescos, però la que te'n vas 5 quilòmetres a l'interior del país és sec, una calor tremenda i el paisatge és que canvia, la línia de la costa està tota humida, tota amb vegetació, i 5 quilòmetres a l'interior ja no hi ha quasi vegetació, és tota herba seca i roures. Uh-huh. Vull dir, és un altre punt on trobes un clima que et sorprèn, perquè dius, ostres, com pot ser que fa 5 minuts estava en boira i a 17 graus o menys i ara estic a 30. Uh-huh. I l'únic que he fet és sortir de la boireta.
Uh-huh. Bueno,
aquests dies
no estem vivint una mica, no? Que si te toca
però estar... Però ja és habitual a San Francisco, per molt que vagi a l'estiu, si t'entra la boira ja pots portar jersei, perquè és que et gelaràs de fred. Uh-huh.
Jo recordo l'any passat quan hi va haver el tsunami, no? També això, a vegades coses d'aquest tipus, d'aquest estil, també us poden alterar una mica tot el que és el calendari i aquestes coses així,
sí,
no?
Bueno,
perquè me'n recordo del tsunami que es va parlar si es faria al Japó la cursa, no sé si era de motos o de cotxes, ara no m'ho faiguis dir, però em penso que era de motos.
De fet,
i que si es parlava de si es faria o no es faria, pues perquè depenent de les circumstàncies, vull dir que suposo que això també...
De fet, llavors, el Gran Premi de Japó ens l'han canviat 2 anys. Havíem de fer-la a la primavera i l'hem acabat fent a la tardor. El primer cop que va passar va ser pel volcà que hi va haver dalt a Groenlàndia, o no sé on va ser, a Finlàndia, per aquí dalt. Un volcà brutal que va parar tot el trànsit aeri.
Islàndia, em sembla que era, potser.
Pot ser que fos Islàndia. I va parar tot el trànsit aeri i no vam poder anar, no vam poder arribar, però ni nosaltres ni pilots ni el material a Japó. I clar, llavors va moure la carrera. I el següent any va ser l'any que va haver el terratrèmol de que va provocar el tsunami, tot l'accident de Fukushima i tal. I també va ser el mateix, havíem d'anar ja a la primavera, que és quan hi va haver el terratrèmol, i vam acabar anant pues, a l'octubre. Uh-huh. De fet, aquest any estàvem a Japó i vam tornar... Ens vam despertar a mitjanit amb un bonic terratrèmol de 7 graus. I
clar, pico. Suposo que allà, tot i estar avesats, bueno, quan és una cosa que et sorprèn, de totes maneres, quan un no està
sí,
habituat.
Sí, home, clar, a més va ser un terratrèmol
que
va...
Tot i que suposa que allí sí que tenen els edificis i tot està preparat.
Sí, no? Evidentment. Mira, perquè et faci una idea, el terratrèmol que va haver aquí baix a l'Orca va ser de 4 graus i mig. Mm-hmm. I va haver un munt de morts i el terratrèmol que vaig viure jo fa coses de 2 mesos a Tòquio va ser de 7 graus i 7,3 graus. Uh-huh. I va estar quasi 2 minuts tremolant allò que estàs dins el llit i notes que se't mou tot grinyola, però no va passar res. Uh-huh. No va sortir ni a les notícies ni res allà.
Uh-huh. És una cosa gairebé habitual.
Ni cap escletxa, cap edifici.
Uh-huh. Gairebé habitual. Si et sembla, estem ja acabant perquè el temps que tenim és el del que disposem. M'agradaria que comentar una cosa que darrerament en els últims programes pues, parlo amb tots els convidats i és sobre el tema català una mica, doncs, arran dels dos, tres últims anys de les últimes diades i tot això, doncs, s'ha mogut tot plegat una mica i doncs, diguéssim que la idea de que Catalunya estava dins d'Espanya, sí, suposo que una mica va canviant i els ambaixadors de tot això doncs, una mica són els catalans que estan vivint o que van sovint a l'estranger, perquè suposo que et deuen preguntar què passa amb Catalunya, què teniu contra Espanya, què passa tot plegat i aquest moviment de tantes persones. Suposo que una mica, no sé si has viscut darrerament aquests comentaris.
Mira, te posaré un exemple. El mes passat vaig estar a Qatar treballant i una persona del Líban, sense nosaltres treure el tema ni res, ens diu: és molt difícil que ho aconseguiu. I nosaltres, què? Diu: home, ser prou d'Espanya. I dius: home, vale, tenen la idea de que és difícil, que potser ho és, però que allà hagi arribat la idea aquesta és curiós.
Home, suposo que el tema
de
les noves tecnologies, tot plegat, suposo que encara que potser no sé si hi ha tan fàcil accés a tot plegat allí, però bé, suposo que
sí.
Avui en dia hi ha molta gent que té accés a noves tecnologies, internet, tot això ha fet moure tot plegat,
sí,
una mica.
Sí, però bueno, pues seran les noves tecnologies, però és una mostra de que la gent al món a poc a poc se n'està enterant.
I te pregunta,
no? No és l'únic cop que ha sortit aquest tema i gent que en sabia. Un altre noi que em vaig trobar treballant allà, un noi que era d'aquí de baix del Sàhara. I llavors quan li vaig dir que era de Barcelona, em diu: oh, tenim el mateix problema amb Espanya. I mira...
Ells al final van acabar independitzant-se,
sí,
però ara potser estan,
sí, sí,
pitjor en Marroc que no quan estaven amb l'estat espanyol, potser, no? Perquè també segueixen tenint la seva problemàtica, no? Que,
sí, sí.
Que d'allò, bueno, crec que està bé que com a mínim, pues...
s'arribi a conèixer, no?
Que s'arribi a conèixer tot plegat i suposo que la gent que ho podeu transmetre de forma directa quan aneu per als diferents països, doncs, bueno, sempre és una manera de donar a entendre el perquè de tot plegat, si més no, que entenguin que no és una cosa així que ha vingut ara com una foguerada, sinó que ja té una base, té una base, si més no. Bueno, si et sembla, Joan, doncs ja han passat 25 minuts bons d'entrevista, que és els que tenim disposats per fer el nostre programa. T'agraïm que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis fet una pinzellada, si més no, del que són les teves vivències a nivell mundial, podríem dir, i res més.
Molt bé, moltes gràcies.
Ens veiem per Falset, perquè tu segueixes vivint a Falset malgrat tot.
Sí,
tot i que et toca canvi de maleta, pues, molt sovint, no?
Sí,
perquè
sí.
Moltes vegades no te la deus ni desfer, no?
No, hi ha un kit que viu ja a la maleta i ja està a punt per marxar.
Sí, pues bueno, moltes gràcies.
A tu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand. Ens podeu tornar a sentir demà a les 8 de la tarda i dimarts a les 9 del vespre. Aquest és el darrer programa de l'any. Així doncs, desitgem que passeu unes bones festes i el 2014 us porti molta pau i salut. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana. Res més, doncs. Fins a l'any que ve.